Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
11:15.
Bona nit, benvinguts al Tu diràs.
Tantes coses a dir, ens queda tan poc. Tens per dir-les tantes coses a dir, secrets que explicar. Cols per recordar, quan acaba el dia, tot pot començar.
Tu diràs, amb Dani Aguilar.
La Marta Romagosa, de Cubelles, una de les participants de les colònies de RAC1 que estem fent a Vic, ens ha donat la benvinguda a aquest Tu diràs de dijous 29 de juny del 2023. No hem entrat ni de ple en el més calent del que acostuma a ser el mercat, però informativament els dies i les hores són molt i molt intensos. Som en ple compte enrere pel tancament econòmic de l'exercici 22-23, que arribarà demà, o el que és el mateix, amb els despatxos de Can Barça traient fum per fer la feina respecte a les sortides i sobretot arribar a un objectiu pel qual el club blaugrana s'ho atinta les últimes temporades, que és quadrar els números. Retorns de cedits, jugadors amb els quals no es compta, motxilles inacabables de diners que s'han d'alliberar per poder sí o sí, i ja ho sabeu, us ho hem repetit moltes vegades, signar inscripcions i oficialitzar arribades, com per exemple la del famós pivot defensiu. Són instants de molta tensió informativa a Itàlia, sobretot amb el nom de Brozovic. Ja us hem explicat els últims dies que l'opció del croat era molt i molt complicada, sobretot perquè, insistim, no hi ha sortides, i des d'Itàlia alguns mitjans expliquen ja que la pressió de l'Al-Nasser ha superat finalment la pressió econòmica, les expectatives esportives del jugador, que sempre, esportivament, ha volgut anar al Barça. De fet, ara serem a Itàlia per saber què se'n diu. I ja ho sabeu, que el següent de la llista és Oriol Romeu. Per tant, també traurem el cap per Girona, per saber també què es diu, on encara juga. Recordem-ho, i ha brillat el d'ull de Cona. I un altre cas d'avui, i compte que aquest és rocambolesc, el d'Arnau Tenas. Fa tan sols 3 dies deia això.
Pues sí, ha salido que el Barça no ha ejecutado la renovación, pero bueno, estamos tranquilos, es verdad, lo puedo confirmar. Pero bueno, ahora mi equipo es la selección y estoy centrado en esto.
I només 3 dies després, Damià López li ha canviat l'escenari amb un nou gir de guió inesperat.
Bona nit, Dani. Doncs sí, la situació ha girat i de quina manera, respecte a principi de setmana. Avui l'agència EFE ha explicat que el Barça té la intenció d'executar la clàusula de renovació que tenia el porter en el seu contracte. Fa uns dies explicàvem a RAC1 que el Barça havia decidit no fer-ho perquè això implicava triplicar el seu salari actual. En tot cas, està per veure si Tenas renova i si ho acaba fent, si es queda, si marxa cedit o si se'n va traspassar, tal i com el seu entorn sospita que podria acabar passant.
Doncs aquesta és el gir de guió que ens estimeu conegut avui. Arribats a aquest punt, Dami, a veure, ara mateix, quan passen 3 minuts de 11:15, què podem explicar de nou, el Tu diràs, a RAC1, sobre la postura d'Arnau Tenas?
Doncs mira, d'entrada, l'entorn d'Atenas manté que la data límit per executar aquesta clàusula era el 15 de juny i el club que la seva intenció és asseure's i parlar d'unes noves condicions. Encara que el Barça ara pretén executar la clàusula de renovació del contracte d'Arnau Tenas, el jugador i el seu entorn no estan agradant gens aquests girs de guió que està donant la situació els últims dies. Consideren que el club vol renovar el jugador més per pressió popular que per una altra cosa i per fer calaix amb Arnau Tenas amb una posterior venda, que noten i perceben clarament que no compten amb ell. Vaja, que totes les reserves per acceptar la renovació. Amb ofertes ja de clubs de primera divisió, per tenir sobre la taula. I com et dic, amb poques ganes de renovar perquè consideren que el Barça el vol vendre. Tot i que Atenas és blaugrana, i ho sabem de cap a peus, no li agrada l'actuació dels darrers dies amb ell.
I em permeto afegir, no m'estranya, perquè tenint en compte com s'han fet les coses, home, jo crec que qualsevol persona que es posa en la pell d'Arnau Tenas, poc o molt, podria sentir una mica el mateix davant aquest nou gir de guió. Un Arnau Tenas que es troba concentrat a Romania amb la selecció sub-21 per disputar l'Europeu. Doncs bé, d'aquí una estona anirem cap allà per parlar amb un dels seus companys, amb algú que el coneix molt bé i que porta molt de temps compartint vestidor amb ell, ha compartit vestidor també en la base. Però és que no només hem tingut un gir de guió al futbol, sinó també al bàsquet, perquè Marc Mundet, qui havia de ser un dels puntals d'aquest remogut projecte que és el Barça de bàsquet, Kevin Panther, finalment, avui ho han sabut, ha renovat amb el Partizan de Belgrat.
Sí, I ens en vam anar a dormir sense notícies ni a Belgrat ni a Barcelona sobre el jugador nord-americà. Partizan i Barça li havien fet arribar una proposta i aquest matí a primera hora hem tingut fumata blanca. Kevin Panther accepta jugar al Partizan i deixa el Barça amb un pam de nas. De fet, durant el dia hem estat pendents del Mercato amb ensurt de Nicolà Provítola. El Panathinaikos està carregant molt el projecte d'Erguin Ataman, el nou projecte d'Erguin Ataman. Ahir us explicàvem la proposta a Sertak Sandlik, que encara no té resposta. Avui hem sabut de la de Nicolà Provítola. Sí. 600.000 euros de clàusula de sortida pel Barça i oferta pel jugador, que de moment, pel que ens consta, ja ha comunicat al Barça que es vol quedar a Barcelona.
Això és el que us explica en Marc Mundet hores d'ara. La Provítola, per aquells que ho hagueu vist durant el dia, es vol quedar a Barcelona. Encara bo, perquè vaja, tot sembla que siguin males notícies en clau bàsquet. Per cert, també tenim novetats, Marc, sobre el cas dels crits racistes cap a Gins Nagy abans del partit de la final al Wizzing Center. Després en donarem alguns detalls.
Sí, recordem el cas, insults de negro de mierda a l'entrada del pavelló. No es va reunir d'urgència la Comissió Nacional Antiviolència, es va deixar pel dimarts 27, es va tractar el tema. Problema, la policia diu que és molt difícil identificar els autors dels insults per les imatges que disposen. Ho estan treballant, però no són optimista cara a poder-ne designar els autors.
Després ampliem aquesta informació que us ha explicat en Marc Mundet, que, déu-n'hi-do, és rellevant. No es pot identificar qui va dur a terme aquest crit. Vaja, jo crec que a dia d'avui, amb la tecnologia que corre, segurament hi ha possibilitats, o no, ho desconec, evidentment, però em fa l'efecte que segurament hi ha possibilitat de determinades qüestions reconèixer-les. Altra cosa, evidentment, són les, diguem-ne, intensitats que es posin en aquestes recerques. Després ho ampliem tot amb el Mundet. Els titulars d'un dia que, insistim, torna a venir farcit. S'ha acabat la competició, però seguim tenint notícies de pes. Com, per exemple, més enllà de les que us hem explicat, ja hi ha proposta de sanció per la invasió del camp del derbi a Cornellà. El jutge de competició ha proposat que es disputin dos partits a porta tancada. L'Espanyol parla de sanció injusta i recorrerà. Després ho ampliem. A França ha arribat ja Luis Enrique per fer-se càrrec del PSG. Veurem què passa amb Mbappé. Encara en futbol, tenim en marxa l'últim amistós de la selecció espanyola femenina abans que coneguem la llista definitiva de Jorge Vilda per al Mundial. Ara mateix, tram final de partit, Espanya 7, Panamà 0. Un partit assequible, fàcil, per l'equip de Jorge Vilda. Avui, que en tenis s'ha retirat Feliciano López, 41 anys, ha disputat el seu últim partit a l'ATP 250 de Mallorca i que som a dos dies de l'inici del Tour de França. Avui se n'ha fet la presentació de tots els equips a Bilbao, al Guggenheim, que és des d'on surt la Volta Francesa. Repassada l'actualitat, diferents noms del dia en clau Barça, el que marca ara mateix l'última hora, el de Marcelo Brozovic.
Maxus, furgonetes elèctriques amb fins a 11 metres cúbics de capacitat, t'ofereix la tertúlia del Tu diràs.
Hola, Àlex Pintanel, què tal, com estàs? Bona nit.
Què tal, Dani? Bona nit.
Ni un dia tranquils, Pintanel, que diuen, eh? No m'ha arribat ni el juliol. Què farem, Àlex, durant l'estiu?
Però és un clàssic. Jo tinc la sensació que estem a punt de tancar el mercat d'estiu. O sigui, jo estic ja esgotat.
Sí, no? Estem d'acord. O sigui, jo tinc sensació sí, sí. De 30 d'agost.
Sí, sí, jo no sé si el de Messi ens va desgastar tots en accés, segurament. Tinc la sensació aquesta, que encara queda molt marcat, però ja sembla que estiguem al final.
No? Hola, Jaume Naveira, bona nit.
Què tal, bona nit.
Quin desgast. És bonic, eh? Perquè així...
Al Barça sempre estem distrets.
Sí, tenim material. Però déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. I aquí, amb problemes tecnològics, el Ferran Correas. Hola, Correas, què tal, com estàs? Bona nit.
Bona nit.
També intensitat, eh? Tu no has marxat de vacances encara, Correas, no?
No.
Ja t'estan fent la feina abans de marxar de vacances. Ja està
tot
bé.
El que estigui, no? Tot el que estigui enllestit, millor.
Sí, 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 sí. Altra cosa és que s'enllesteixi o no s'enllesteixi.
Perquè... No. I una altra cosa és que tu puguis enllestir segons quines coses i després que... Que puguis fitxar i després que puguis inscriure.
Sí, sí, sí. Mira, de fet, m'he avançat perquè sabeu que estem fent les colònies de RAC1. a Vic. No sé si vosaltres anàveu molt de colònies. No trobaves molt de colònies, Dami, quan
sí,
eres petit?
Sí, recordo les meves primeres colònies, a les escoles Minguella, de Badalona. Sí, sí, amb 8-9 anys vam anar a Centelles.
A Centelles.
Sí, no a Centelles.
Centelles és un lloc de colònies,
jo crec que tothom recorda, no? Em va anar de sí, colònies per primera Mollà, vegada.
Mollà.
A Mollà, va
sí,
anar. Sí, no vaig anar mai, jo.
Sí.
Eh? Jo no vaig anar mai.
No? No
vas anar. Però mai. Perquè no vas voler o perquè no hi veu anar?
No, no, no. No, no.
No, no, no
era una mica... Jo...
Ai. Ha mirat el rellotge ara per saber quina hora és.
El col·le era amb els que jugàvem a futbol i tal, i després hi havia els del CAER, que era el centre excursionista. I nosaltres, els del futbol, érem anti... anti-CAER, sí, centre excursionista. Per tant, érem futboleros, tu. No?
Molt bé, molt bé. Doncs avui el Marc Monte de Oca de Vilafranca del Penedès, també, insistim, un dels participants d'aquestes colònies, per exemple, ens envia aquest missatge.
I ara donem la benvinguda als tertulians d'avui.
Per tant, sigueu benvinguts tots pel Marc també aquí a la tertúlia de RAC1. A veure, 40 minuts per sobre de les 10, 20 minuts i les 11 de la nit. Hem d'anar ara mateix on està la notícia. I la notícia és a Milà, a Itàlia. O vaja, tot fa pensar que serà una qüestió de poca estona. Daniele Longo, company de Calcio Mercato. Hola, Daniele, què tal? Bona nit, buenas noches.
Buenas noches a ustedes, todo bien, todo bien.
Parece que el Al-Nassr ya le ha dado o ya le ha puesto sobre la mesa todo el dinero que necesitaba Brozovic para aceptar el contrato, ¿es así?
Eso sí, ellos quieren hacer este fichaje sí o sí. No se han relajado después del primer no de Brozovic, han mantenido los contactos con sus empresarios, pero Brozovic ahora más o menos lo está pensando. El Inter está aquí optimista que se va a cerrar el fichaje, pero con cautela, porque Brozovic no quería ir ayer a la Nastra. Había contado bien también en su cuenta Instagram, también un su amigo Fuli, Perisic, le mandó un mensaje como decir, te están botando afuera. Él no sabía que tenía un interés del Barcelona, porque el Inter no se le había contado, y se puso muy muy teso la situación con el Inter. Entonces ellos el Al-Nassr había metido en la mesa una oferta por 3 años a 20 millones a cada temporada.
Sí.
Él quiere 60 millones en 2 temporadas. Hoy metieron en la mesa otra oferta más grande, 26 millones de euros por temporada, y creo que se van a dejar a consentir a la por 2 temporadas y no por 3. El Inter está aquí pensándolo, porque no, si vende a Brozovic no vende a nada, que tiene una oferta muy larga del Manchester United y puede cerrar un fichaje que ya casi cerrado con Frattesi del Sassuolo. Pero vamos a ver, porque Al-Nassr no se fue de Milano, no se ha ido de Milano porque quiere irse con Brozovic. Lo quiere meter todo sobre Brozovic. Ellos son... Es difícil de convencer a que no pueden cerrar un fichaje, vamos a ver, pero el Inter está aquí esperando que Brozovic acepte esta oferta.
Y todo va a pensar, todo hace pensar que la va a acabar aceptando, porque como dices, las cantidades son muy altas, pero aunque acaba yendo al Al-Nassr, que es lo que acabará sucediendo, remarcar eso, ¿no? Que él, donde quería ir, evidentemente deportivamente, era en el Barcelona, ese era el deseo deportivo de Brozovic, ¿no?
Exactamente, él quiere ir al Barcelona, él no se quiere salir del fútbol de élite, de Europa, y está enamorado de Barcelona, está enamorado de la como nueva etapa de su carrera. Yo creo que él está todavía convencido de esperar el Barcelona, pero su entourage, sus empresarios, el Inter, están empujando para que acepte esta oferta que claramente muy larga. Te da dolor de cabeza solo escucharlo, 26 millones por temporada. Él hoy gana 6 millones y medio. Pero él no se quiere ir a Arabia. Yo no creo que está totalmente convencido. Claro, abrió una puerta en estas últimas horas, pero yo creo que va a intentar a esperar el Barcelona, porque ya el año pasado quería ir en Barcelona, también en el mercado de enero había una posibilidad, y él está ilusionado con una nueva etapa profesional en Barcelona. El club, él quiere el Barcelona, pero ¿sabes? También el central está empujando mucho, porque son
claro.
mucha paz, mucho dinero.
Claro.
Y sobre todo ahora también muchos jugadores están yendo en Arabia, no todos, porque algunos también han rechazado algunas ofertas. También en Italia han tenido algunos jugadores que no han aceptado. Mm. Pero claramente es un fútbol que quiere crecer, que tiene mucho dinero y que tiene toda la posibilidad para hacerlo rápidamente.
Daniele, soy Damià. Buona nit. Daniele, quería preguntarte si crees que hay algunas informaciones que se están precipitando un poco, pues, a la hora de asegurar el fichaje de Brozovic por el Al-Nassr, porque nos estás contando esto, ¿no? Que hay que ir con un poco de calma, con un poco de cautela, que el Barça esperaría al jugador. Además, con lo que estás contando, que al final es un poco aplicable a cualquier futbolista y casi a cualquier persona, ¿no? Al final, nadie quiere ir a Arabia, ¿no? Arabia te compra con dinero, ¿no? ¿Crees que está habiendo un poco de precipitación en general con el tema de Brozovic o no?
Sí, yo creo que lo estás contando muy bien, porque yo tengo un amigo que tiene un jugador que tiene una oferta de Arabia y me dice, mira, yo lo estoy intentándolo, pero él no quiere ir porque la calidad de la vida no es la misma, la habitudina, por lo menos, ¿sabes? Los jugadores también que... Brozovic no tiene 36 años. Brozovic tiene 30 años. Fue elegido como mejor jugador de la final de la Nations League. Es un jugador de... Es un tremendo jugador. Mm. Es un mediocampista que está muy bien también físicamente. Ha crecido su nivel en las últimas 3-4 temporadas. Es jugador de Barcelona. Y él se siente jugador de Barcelona. Para quiere esta nueva etapa, quiere jugar en elite. El dinero ahora es importante para Brozovic, pero no es lo único. Mm. Sobre todo tiene 30 años, no tiene 36. Que es, porque si tú sales de la elite del fútbol, el que él piensa, dice, si tú sales ahora de la elite del fútbol, después va a ser más difícil regresar. En 2 años en Arabia, 3 años en Arabia. Mm. Entonces yo creo que en esta hora va a ser muy importante para el Inter, para el futuro del Inter, para la Lazio, porque quiere esperar este fichaje, y también para el jugador. Una puerta se está abriendo poco, pero manejando con cautela. El Inter está ahí esperando, pero no ha dicho a los periodistas, se va a hacer. Mm. Vamos a ver, hay más posibilidad que ayer, porque ayer el jugador se le salió en las manos, también en la cuenta de Instagram, muchos mensajes con los jugadores,
sí,
muchos mensajes subliminales contra su club, porque a él le duele que dice, yo soy un jugador importante del Inter, y ahora me están tratando como si fuera indesiderado, ¿no? Como si me tienen que dar para la puerta, solo porque me están vendiendo contra mi voluntad.
Sí, sí,
también
sí.
Es que muy orgulloso, que un carácter muy líder, silencioso, pero líder. Entonces, yo creo que está también, lo está haciendo también porque no le gustó cómo le se portó el Inter, porque lo que aprendimos ayer es que él no sabía que el Barça estaba muy interesado en él, que podía ser una opción concreta. Claramente, ahora el Barça no lo puede fichar con la misma
eso seguro
cantidad,
que no.
cantidad que la que ha metido a la mesa, sea con él, sobre todo aquí con el Inter, porque tiene un acuerdo muy importante también con el Inter, pero yo creo que la voluntad del jugador hasta lo último va a ser lo más importante de l'Arnaz, más importante del Inter.
Veremos qué acaba pasando. Com ens explica el Daniele, el que sí que sabem és que són hores molt intenses i que, vaja, que aquests calés, com també ha dit el Daniele, i us hem explicat en les últimes hores i els últims dies aquí al Tu Diràs, el Barça no pot fer per res front a les quantitats que ofereix el Nasser. Daniele, seguiremos en contacto. Un abrazo. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Buenas noches al Daniele Longo de Calcio Mercato. Calé o projecte, però em fa l'efecte que amb aquest calé és molt difícil competir.
Clar, és que al final jo crec que és més fàcil i més senzill del que pot semblar. El Barça no pot atacar el fitxatge de Brozovic, és així, econòmicament, i per tant, jo la sensació que tinc és una mica com el que va passar amb Messi. Esperi un dia, dos, tres, quatre, tres setmanes, quatre setmanes, probablement el Barça seguirà tenint el mateix problema, i per tant, doncs, Brozovic decideix apostar per una cosa que és segura, com és lo de l'Al-Nassr. Tinc aquesta sensació, crec que són situacions paral·leles i moviments paral·lels amb l'intent de fitxatge de Messi. És que el Barça no pot, ara mateix, atacar aquest tipus de fitxatges. És així.
Bé, de vegades el futbol passa que tu reps una oferta com aquesta, que és molt important, d'un lloc on tu no vols anar, i tu vas pujant pretensions com per dir, bé, no crec que m'ho donin, i sí que t'ho donen. I llavors tu et deus ja en una situació on, a més, amb pes pel club, amb pes pels teus representants...
Sí, el que dius, l'entourage, no?
No queda un altre. Doncs segurament Brozovic acabi marxant a l'Al-Nassr per això, perquè és evident, amb tot el que ha passat els últims dies, tenint en compte que l'Inter i l'Al-Nassr ja s'havien posat d'acord, doncs que ell estava fent temps a veure si el Barça doncs podia fer algun moviment que li permetés dur a terme l'operació, però el Barça necessita més temps per poder fer arribar Brozovic, i ara mateix doncs sembla que hi ha una urgència per part dels que no són Brozovic per tancar l'operació, i estan pressionant-lo una mica perquè així sigui.
Sí, és el problema. No, és possible que si el Barça econòmicament estigués bé, encara que no li pagués tant com li pagaran a Aràbia, doncs possiblement Brozovic sí que hagués apostat pel Barça fermament, no? Encara que cobrés menys.
Però és que
és un tema, ja no, jo no crec que sigui un tema que li paguen uns i altres, és que és un tema que el Barça no el pot fitxar, i per tant ell diu, no, decideix no esperar.
Ara, té nassos, perquè a vegades jo crec que ens imbuïm molt en aquests casos, no? I ens agrada molt, no? A l'última hora, a l'actualitat, anem a Itàlia, anem aquí, anem allà, anem a això... I a vegades, en tots els respectes, ens oblidem que estem parlant de Brozovic. Vull dir que és un perfil... No? Que no estem parlant de Kimmich o de Zubimendi, que estem parlant d'un jugador de menys pretensions, que està molt bé el jugador, no, només faltaria...
És que jo crec que el Barça, igual que el Barça no pot fitxar Mbappé, no? O sigui, ara l'altre dia m'ho deia, no? És que Mirotic marxa al bàsquet, ja, és que igual que el futbol no pot fitxar Mbappé, ni pot aspirar ni ho pot somiar en aquests moments un dels millors jugadors del món, doncs el bàsquet tampoc pot tenir a un dels millors jugadors d'Europa. La situació és la que és, i jo crec que no és tant un problema econòmic en el cas del futbol. O sigui, jo crec que el Barça té diners
per
pagar-li 20 milions a l'Inter, o 25 i 3 o 4 milions a Brozovic.
Però no li pot pagar 30 quilos de fitxa.
És un problema de fair play. No, ni 30 quilos de fitxa. Però possiblement a Brozovic, jo estic convençut, igual que a Brozovic, i possiblement Messi també l'hagués passat, que hagués vingut aquí cobrant, no 30, però i cobrant igual 5 o 6, que el Barça li pot pagar en el seu moment.
Probablement.
El problema és que tu no pots inscriure, tu no li pots assegurar la inscripció. Aquí està el problema. El Barça, jo recordo, avui ho recordava, quan es va fer el comunicat de l'adeu de Mateu Alemany, es va dir, Mateu es queda fins al 30 de juny perquè hi ha moltes operacions avançades. Ho recordem tots, no?
Sí, i fins i tot després, crec que el president Laporta o algú va dir que es quedaria durant tot el mercat, que era aquesta...
Vale, però això ja sabem que no, però sí que s'esperava...
Aquest porro de Farigola que era anar treballant amb els dos clubs.
El Barça esperava tenir operacions, sobretot de sortides, fetes o mig fetes, el 30 de juny, però tots sabem que aquí els jugadors no es mouen fins a l'agost,
sí.
Però no ara, o sigui, tota la vida. O sigui, tens el cas de l'Englet, per exemple. Tu penses que el Tottenham el fitxarà avui, sabent que el Barça té pressa? Doncs no, s'esperarà 3-4 setmanes i el fitxarà un tití, tres coses del mateix. El Barça, per exemple, tenia l'operació en Sufati, Neves, etcètera, etcètera, a pamada, però clar, si després en Sufati diu que no vol sortir, doncs no vol sortir. Llavors, avui ho mirava. Si tu, amb la normativa de la Lliga, que s'ha suavitzat, però bé, de 40 a 50, o sigui, ara pots, de 100 que gastis, pots inscriure 50. Si Gundogan, com sembla, cobra 20 quilos, Íñigo, posa-li 8 o 9, i fitxes un parell de jugadors més, de seguida se te'n va 50 milions, vol dir que han de sortir 100.
Sí.
És que és molt difícil.
Sí, o sigui, quan poses complicat. Els números sobre la taula... No és que sigui complicat, és que jo a vegades ho veig impossible.
És que, impossible. En la situació actual, no és que el Barça pugui acometre una sèrie d'operacions i altres no. És que no en pot acometre cap, no en pot atacar cap, perquè fins que no alliberi jugadors, però és que això no és res de nou, ja ho sabem.
Sí.
I des d'aquest punt de vista, la no arribada de Brozovic, a mi sí que em sembla una llàstima, realment, perquè estàs poblant al mig del camp, però et fa falta un jugador que et doni sortida, perquè si no ja estem parlant de baixar Gundogan a l'origen de la jugada, etc, però hi ha partits que potser et fa falta un jugador més contundent, no? I estem parlant ja de passar de l'opció A a l'opció Z, etc, i és veritat que Brozovic doncs, ja té una edat, però ara mateix està en plenitud. Ho hem vist ara mateix en el final de temporada a l'Inter i a la Nations League, i des del seu punt de vista jo crec que ha de ser frustrant veure com tens la possibilitat d'anar al Barça amb tot el que suposa per un futbolista que no és d'aquí però poder anar al Barça i al final haver d'acabar pràcticament cedint el poder dels diners, perquè ens deien no vol anar a Aràbia, com diem,
no vol sortir a l'Inter, però l'Inter necessita calés
i ara
és una qüestió de risc
i ara parlàvem de
parlàvem del paral·lelisme amb el cas de Messi, és que el paral·lelisme és total, perquè a Messi també li van dir no vagis a Aràbia ni de conya, ves a Barcelona o si no ves a Miami, i a Brozovic també li han dit no vagis a Aràbia, però com que no hi ha hagut més opcions sobre la taula, doncs al final, tot i que no tenim l'oficialitat encara, que és important, i per això la informació del Daniel Longo, doncs al final acaba cedint i se'n va al Nasser molt al seu pesar.
És una qüestió de risc, és a dir, tu has de, si vols t'arrisques i si no, no. El Barça et fitxa i, no sé, potser arriba el 12 d'agost que comença la Lliga i no estàs inscrit. No? Li va passar a Koundé la temporada passada. No?
També és veritat que ara s'estan signant contractes que garanteixen que si això és així es generen certes avantatges per aquests jugadors.
Bueno, l'any passat ja hi havia algun signat d'aquests, no sé si era amb Rafinha o... és una qüestió de risc. D'arriscar, si vols arriscar a fitxar pel Barça, es penses de si t'inscriuen o no?
Abans que jo em puc imaginar un risc amb segons quines coses de la meva vida, però amb 26 milions...
No, clar,
explota una mica, explota el cap una mica.
Que com que ha arribat a Aràbia, i, pues, aquest risc... És...
I que no saps si aquesta oferta caduca. És a dir, tu no saps si aquests gent dius, escolta, mira, tens una setmana, amb una setmana decideixi, amb una setmana dius que no... Aquesta oferta caduca.
Sí, malgrat que també és veritat.
Jo crec per això que les ofertes d'Aràbia no caduquen.
Clar, i també, augmenten. És a dir, l'únic que suposo que augmenten, el que dius tu també, Àlex, fins a cert punt, però és el que ens explicava el Daniele. Ahir n'hi havia una, avui n'hi havia d'una altra més grossa. Segurament no seria cada dia, i què passa, i què passa, i què passa, però...
Aquest és un altre debat, que és... Ja no parlo només de la Lliga Espanyola, sinó d'altres lligues, o d'Europa, de la UEFA. És a dir, tu estàs jugant amb unes regles del joc, clar, amb un fair play, etcètera, etcètera, que això acaba de saltar pels aires.
Però això és FIFA, Ferran. Ja, és FIFA qui s'hi ha de posar i dir... No,
i els equips d'Aràbia jugaran al Mundial de Clubs, parlo seriosament, perquè estan fora totalment d'aquesta normativa del fair play. Aleshores, pot ser que vagin amb equips que puguin competir perfectament contra la resta.
Ha saltat amb el golf, també, pels aires.
Sí. Bueno, malgrat que ara s'han reunificat perquè... Si no pots amb el teu enemic, uneix-te a ell, que és el que passa de la
peixada. I també és que els equips d'Aràbia, quan se'ls hi posa un jugador al cap, realment són obsessius.
Amb Messi els hi haurà fet mal.
Sí, se'ls ha posat la dèria de Brozovic i no els treus d'allà.
I de molts altres. Sí. 3 minuts i les 11. Hem de fer una pausa i quan tornem deixem de parlar d'un jugador que, vaja, no arribarà al Barça com Brozovic i parlem de qui a priori va al següent en la llista, que és Oriol Romeu.
Tu diràs, amb Dani Aguilar.
Gaudir dels Fiat Ace és tan senzill que fins i tot el teu gos ho sabria fer. Exacte! Només has d'anar a un dels nostres concessionaris Fiat i descobrir les millors ofertes en tota la gamma híbrida i elèctrica. Aprofita els Fiat Ace. Ah, i només aquest mes. Consulta'n les condicions a fiat.es.
Aconsegueix fins a 8 cèntims per litre d'estalvi és per repostar a BP. Només has de...
Però què passa que està aquest anunci per tot arreu?
Home, és que estalviar-te fins a 8 cèntims per litre només per repostar a BP és per escoltar-ho a totes hores.
Fins a 8 cèntims per litre només per repostar a BP. Consulta condicions a mibp.es.
S'apropa un estiu amb molta calor. No renuncis al teu aire condicionat per temor a la teva factura. Mitsubishi Electric és el teu aire, perquè el seu consum anual no dona ensurts. Aquest estiu, fes-li un gol a la teva factura energètica.
Mitsubishi Electric és el teu aire.
RAC 1. Informació, actualitat, esports, entreteniment. Al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació. En ràdio, RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. RAC 1 presenta el diumenge 2 de juliol Via Lliure amb Xavi Bundó en directe de 11:45 des d'Esterri d'Àneu per celebrar el 40è aniversari del Consell Cultural de les Valls d'Àneu.
Un Via Lliure des del cor del Pallars Sobirà per parlar d'història, de patrimoni i cultura. Amb la vista posada en el Dansàneu, el Festival de les Cultures del Pirineu que es fa a finals de juliol. Us hi esperem a la plaça de l'Església d'Esterri d'Àneu.
El diumenge 2 de juliol a partir de 11:45 Via Lliure amb Xavi Bundó en directe des d'Esterri d'Àneu. Amb el suport de l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i l'Aran i la Mancomunitat de Municipis Anauencs, en col·laboració amb Vendessa. RAC 1. Tots som 1. diràs. Tu ho diràs. Amb Dani Aguilar.
Maxus, furgonetes elèctriques amb bateries de 8 anys de garantia, t'està oferint la tertúlia del Tu diràs.
A les 11 de la nit, ara mateix, senyals horaris, amb el Joan Ferrús, de nou al control tècnic, sense el Ferrús no som ningú, amb una samarreta espectacular de, què és això, Tony Stark, Ferrús? Sí, no, Tony Stark, d'Iron Man, és el nostre Iron Man particular. Aquí fent tertúlia amb el Ferran Correas, el Jaume Naveira, l'Àlex Pintanel, amb en Damià López, fresquets, eh? Hem posat l'aire i ara estem fresquets, eh?
Està perfecte.
Millor que el carrer.
Sí, hi ha notícia important d'última hora a l'NBA. James Harden... James Harden marxa de Filadèlfia. Sí, acord entre les parts per explorar opcions de traspàs, però James Harden deixa els Sixers. M'ha enganxat en directe, això.
Pot estar bé, pot ser un jugador
veterà, aviam quines opcions d'intercanvi es troben per una estrella com James Harden. Crec que valia la pena explicar-ho en directe.
Absolutament. El que passa
11 de la nit, el tu diràs.
Sí, senyor, el que passa al moment serà el moment. Perfecte, gràcies, Dami. Aquesta és la notícia.
Naveira, que és un aficionat d'Aina Veira.
Exacte.
Inesperat.
T'agrada Harden o no t'agrada Harden, Naveira?
A veure, jo crec que és un jugador que potser aglutina massa joc, potser una mica massa individualista, et diria, i que no sé si és un jugador que té realment la grandesa per competir en els moments més importants de la temporada.
No vull una tertúlia de NBA, que ja t'estic veient.
Ara que ja no hi és Harden, doncs ja em sembla una bona lectura.
Molt bé, perfecte. I per cert, que sapigueu que aquesta, sabeu què és? És això.
La nit esportiva de Catalunya.
Ens ho diu la Laia Carmona. Què us sembla? Des de Corbera, pujant amb molt de talent els nens, les nenes i els nens que estan a aquestes colònies de RAC1. A veure, un altre dels noms del dia. Ara que sembla que Brozovic ja el anem, diguem-ne, posant a part, doncs ara, insistim, anem al següent de la llista. Això últimament va així a Can Barça. I aquest és Oriol Romeu. Oriol Romeu deia això en una entrevista al Tu diràs al febrer del 2018.
No, jo, a mi em faria gràcia si me digués preparat per a fer-ho, però jo avui no me veig. O sigui, jo avui no crec que tingui l'altura de poder estar jugant al nivell que jugo a busquets. I t'he de ser sincer, o sigui, igual d'aquí 3 anys seguim jugant i tenim dos jugadors, dic, hòstia, doncs ara potser sí que és el moment de fer el salto. Però a dia d'avui no crec que estigui preparat.
I al cap de 2 anys, en una altra entrevista aquí al Tu diràs, el Gerard Romero li feia aquesta pregunta.
I tu com estàs per venir aquí de rascador al mig del camp? Et coneix Koeman? Vull dir, al final estem buscant també un perfil, que s'està parlant de Wijnaldum, cara de Klopp, no sé què, es parla que Thiago pot estar sondejat. Vostè, Oriol Romeu, quina és la seva situació?
Si s'ha de venir a rascar, no tinc problema, ja ho saps.
És el tall, eh?
Doncs, això deia Oriol Romeu, si s'ha de venir a rascar, no tinc problema en venir a rascar. Quin és el... és a dir, en cas que arribi Oriol Romeu, com a possible jugador del Barça, quin creieu que seria el paper, sobretot? És el que m'interessa saber. El paper, quin paper hauria de tenir el paper? Quin paper hauria de tenir Oriol Romeu al Barça?
Però de posició o de rol?
De rol, més que de posició, perquè més o menys ja la tindríem clar, que seria en aquest, a la part, diguem-ne, la base de la jugada al quadrat, etc. De rol.
Titular.
Sí.
Jo crec que sí, perquè el Barça crec que necessita un jugador d'un perfil més bé posicional en aquest quadrat. Jo no hagués vist del tot clar que el Barça no hagués fet cap moviment en aquesta posició. Que haguessin anat passant els jugadors, és a dir, que haguessis perdut l'opció de Brozovic, que haguessis perdut l'opció d'un Oriol Romeu i que potser haguessis pogut acabar doncs amb Frenkie, amb Gundogan, amb Gavi i amb Pedri, a mi no em convencia del tot aquest pla. O sigui que jo crec que un jugador, ja dic, amb disciplina posicional com pot ser Oriol Romeu, crec que tal i com està el Barça ara mateix i sabent els objectius als quals pot optar i que l'estiu és llarg i que necessitarà aquest temps per poder deixar marxar els jugadors que necessita per poder inscriure de nous, no em sembla una mala opció.
Jo li compro el discurs al Jaume. A més, realment, en aquest famós quadrat, en principi, no? Tu apuntes Frenkie de Jong amb algú al costat i la part de Jong, del quadrat, amb Pedri i amb Gundogan. És el que et doni equilibri, home. crec jo, i algú que et doni equilibri sobre el Romeu. Jo crec que és un jugador complet, que té sortida de pilota, que físicament jo crec que ha fet una progressió brutal en les últimes temporades, jo crec que el pas per la Premier l'ha fet créixer molt, i després que defensivament és un jugador més posicional, com deia el Jaume, un jugador que et pot aguantar molt més la posició, que no, per exemple, que també va sortir el nom al seu dia, Dani Parejo. Jo crec que Dani Parejo probablement en sortida de pilota i amb la pilota als peus té més qualitat que l'Oriol Romeu, però jo defensivament em generava molt més dubtes. Jo crec que dels jugadors que s'està parlant i dels jugadors accessibles, per mi el més complet a dia d'avui, que sabem tots i és una evidència que no és un jugador top, però que jo estic convençut que compliria, és Oriol Romeu. I que més coneix la casa, vamos.
Sí, sí, sí. Altra cosa és, evidentment, i insisteixo, vull dir, tot això, jo crec que l'Oriol Romeu Covarrubias és un tio que parla clar i català, i això ens encanta, i és un tio encantador, diguem-ne que és el primer que entendria quina és la situació, i és el primer que entendria que això també es deve a través d'una realitat econòmica particular.
A veure, Oriol Romeu té 31 anys, si no m'equivoco. Això juga en contra, per exemple, amb Zubimendi, però jo quan els veig al camp, sobretot aquesta temporada, que hem vist molt més a Oriol Romeu perquè sí, juga al Girona...
Sí, i tant, ara anem a Girona.
Jo crec que a Oriol Romeu no li té gens enveja a Zubimendi. O sigui, no veig que Zubimendi sigui molt millor que Oriol Romeu, com... Xavi ha tingut el cap durant no sé quants mesos que volia Zubimendi. Ara, jo el veig més jugant... Jo el veig molt posicional i el veig més per jugar quan si jugues amb 3.
Mm-hmm.
És a dir, amb
4-3-3, amb el pivot.
4-3-3, amb Romeu i bueno, si està Romeu, Oriol Romeu, més dos interiors. Digue-li Gundogan, digue-li Pedri o Gavi. Jo sí, crec que si el Barça jugava amb un quadrat, amb els que hi ha ara, veuria més a Gundogan amb Frenkie i Pedri i Gavi.
Sí?
Sí, ara en aquests moments sí. Mm-hmm. Ara, si jugues amb 3, perquè jo crec que Xavi variarà bastant, depèn del rival, variarà com a... Amb 3 sí que el veig molt posicional.
Mm-hmm.
Però no sé com s'acabarà jugant. Pensa que Xavi ha fitxat a Íñigo Martínez, sobretot, mm-hmm, perquè hi ha partits que vol jugar amb 3 centrals.
Mm-hmm. Sí, sí.
Jo el que crec de la lectura que fa el Ferran és que... o sigui, a mi em sembla que a mi em faria pena que Gundogan, amb tots els gols que ha marcat aquestes últimes temporades, l'haguessis de posar a la base de la jugada. O sigui, jo entenc que al final és un plantejament que podria succeir, que si el Barça doncs decidís no fitxar ningú, doncs no seria una bogeria, però jo crec que Gundogan, si el pots tenir més al segon esglaó del quadrat que no al primer, jo crec que seria millor.
Ara, jo entenc, però a més, hi ha un jugador que és Nico. Que Nico torna, que sabem que Xavi no el veu...
Clar, és que sí està molt bé, però, vull dir, però...
Però que el nou home fort a la direcció esportiva sí que el veu.
Deco sí que el veu.
Enllaçant amb això de Nico, i no és per posar aigua al vi, però és un element més, i la situació que ara mateix té el Barça, que és o planter o jugadors en últim any de contracte o low cost, que la majoria acostumen a ser veterans, la plantilla està entrant en un procés de veteranització.
Sí, sí.
Tens a Lewandowski, que t'acabarà amb una data avançada per futbolista. Si vingués Oriol Romeu, com deia el Ferran, 31 anys... ara mateix Gundogan et complirà 33 anys el 24 d'octubre. Íñigo Martínez té ja més de 30 anys, és a dir, que són jugadors que al final t'estan envellint la plantilla.
Sí, sí.
Seria una sessió el Nico, de dos mesos, però hi ha una cosa que és molt clara amb el tema Nico. Jo me'l quedava per jugar d'interior. Si el Xavi no el veu de pivot, és que no jugarà de pivot, i per tant no té cap sentit tenir un tio a la plantilla per no jugar. I per tant, jo d'interior... que si el Xavi sí que ho ha dit moltes vegades, el veig com el perfil Frenkie de Jong. Jo sí que me'l quedava sobretot per això, perquè si vols doblar posicions, el mercat vas amb el que vas, és a dir, tens poc marge de maniobra i per tant, vamos, jo me'l quedaria però per jugar a l'interior. I després el que deia el Jaume del tema Gundogan és veritat, o sigui, aquest any Xavi s'ha queixat i molt, i a més ho hem vist en molts partits, que al Barça que li faltava el joc interior i la qualitat d'aquella última passada, perquè només estava Pedri, i quan Pedri no estava l'equip s'ha caigut, i per tant, evidentment, hi ha molts partits, hi ha molts rivals, hi ha molts escenaris.
Xavi no s'imagina Gundogan a la base,
clar, i Gundogan haurà de jugar que algun partit
pugui
jugar, sí, però que on Gundogan ha de fer mal i on Gundogan jo crec que jugarà molts partits, és al costat de Pedri i per això un jugador decisiu, que al final l'has fitxat per això.
Sí, és cert, però això et representarà que no jugui Gavi. Per tant, jo sóc dels que penso, com deia Johan Cruyff, que d'això és el que més se'n sap, quan sabia, que els 11 millors han de jugar.
A tenir la pilota, no? A tenir la pilota.
Els 11,
no,
sí, sí, els 11 millors són els que han de jugar.
Sí, però algú t'ha de mantenir la posició, per dir-ho d'alguna manera. Sí. Perquè si els 11 millors juguen, bueno, però ningú t'està controlant el,
sí, sí, però,
la botiga darrere, vull dir, llavors tenim un problema.
Si jugues amb dos, ja ho tens més fàcil. Si jugues amb tres centrals, ja també ho tens més fàcil. Sí, sí, sí. Que això...
O sigui, de combinacions n'hi ha moltes, i és meravellós parlar-ne això de futbol.
Sí, però compte,
eh?
Perquè Gavi apareix en molts debats de si sí, hauria de ser el gran sacrificat per aquesta nova composició de la plantilla.
La realitat és que Xavi...
Si no ve ningú, no serà sacrificat.
I la realitat és que Xavi, el procediment o el procés amb Gavi ha estat un procés de deia moltes rodes de premsa, no? Bueno, crec que li costava entendre el joc posicional i jo sí que crec que si hi haurà un sacrificat serà Gavi. Sí. Que, insisteixo, hi haurà un munt de partits, hi haurà Sergi Fertón, però en partits grans, realment, i en funció del rendiment...
Però... I que a més, o sigui, Gavi, jo crec que tenint en compte el que coneixien d'ell els que l'havien vist a la Masia, sempre s'havia dit que Gavi, abans d'arribar al primer equip, era un jugador que et podia donar la capacitat de manar des del mig del camp, però Gavi no s'ha caracteritzat a l'elit per la capacitat de manar amb la pilota, sinó més bé que és un jugador que et dona aquesta intensitat, que és supercompetitiu per l'edat que té, que et serveix per pressionar dalt, que són coses que estan, que estan molt bé, però realment jo crec que és el més susceptible de caure en cas que arribi algun jugador nou.
11 i 11. A vegades ens oblidem que Romo també juga un equip català, que és el Girona, i que segurament al Barça li pot provocar moltes, diguem-ne, un impacte determinat, però la sortida de Romo del Girona també pot provocar un gran impacte en el Girona. Company del Diari de Girona i col·laborador d'aquesta casa, el Marc Brugués. Hola, Brugui, bona nit.
Hola, bona nit.
Què se sent ara mateix a Girona? Començo per aquí, Brugui, amb una possible sortida a Oriol Romeu, amb el que significa Oriol Romeu pel Girona.
Doncs mira, ara mateix comença a tronar. I no és broma, eh? Perquè,
perquè el temps també està fotut, sí.
Sí, hi havia amenaces de pluja forta tota la tarda, no ha caigut cap gota, i ha començat a sortir notícies de que en Brozovic se n'anava a Aràbia Saudita i que en Romeu ja es convertia en la primera opció del Barça, i està fotent aquí uns tons de maricentisme. La realitat és aquesta que digueu, que el que fins ara semblava doncs una possibilitat llunyana o remota, perquè hi havia molts jugadors per davant, no? Recordem Zubimendi, Kimmich, i ara últimament doncs Parejo i Brozovic. Sembla que acaba, que tot desemboca a Oriol Romeu. La realitat és que de contactes amb el jugador n'hi han, i no són d'última hora, és a dir, el Barça havia tantejat Romeu ja fa alguna setmana per preguntar-li a veure si seria possible, doncs, arribat el cas, que ell ocupés aquesta posició, i la cosa es va calmar. Ara, si tot es desencadena en aquests primers pròxims dies, doncs la cosa aquí a Girona seria un trasbals considerable, perquè s'hauria de moure ràpidament per trobar un recanvi de garanties que s'acostés al seu nivell, que pel Girona és altíssim, com s'ha vist aquesta temporada.
I tu que l'has vist de prop, pel Barça?
Ho dèieu vosaltres, ho deia ell també amb aquest tall d'entrevista que heu posat, de, no sé si és de 2019.
Sí, 2018, sí.
No és un jugador de màxim nivell d'equip de Champions League, però és un jugador que el Barça li resoldria moltíssima feina, li faria... el salvaria de molts problemes en partits complicats, jugaria minuts i que amb continuïtat, amb confiança, no, recordem que no és un jugador defensiu, no, és un jugador format a la plantilla, a la Masia, que la toca bé també, és intel·ligent tàcticament. Jo el veig jugant 25-30 partits o més entre totes les competicions en aquest Barça, recordem l'escenari econòmic que viu el club blaugrana.
Fins a quin punt el Girona, diguem-ne, posaria traves o també tindria en compte les complicitats amb el jugador i, evidentment, el somni que significa pel jugador tornar al Barça?
Clar, estem aquí amb una dicotomia complicada, no? Sí. Perquè recordem que Romeu marxa l'estiu passat, ve cap a Girona, fora del Southampton, on estava a gust, tranquil, tenia la carrera allà, tenia contracte, ve aquí perdonant fins i tot alguna part de calés, amb una operació en què el City cedeix dos joves jugadors allà al Southampton, ve aquí doncs, no a retirar-se, però ja a gaudir competint per l'últim tram de la seva carrera a Catalunya, a prop de casa, amb la família, i ara es troba doncs, amb això. La seva idea era quedar-se aquí a Girona i acabar la seva trajectòria 3 anys més aquí. Ara surt amb això. El Girona, després de l'any que ha fet aquí, jo no sé fins a quin punt serà inflexible o es mostrarà i posarà certes facilitats entre cometes, perquè si el jugador té una clàusula, com es comenta, de la vora de 10 milions,
sí.
Potser per, no invento, 7, 8, clar. I llavors un jugador o dos jugadors que puguin interessar al Girona, doncs es podria arribar a un acord. Desconec com està això, si hi ha jugadors del Barça, del Ponte, que interessen, Estanis Pedrola, no sé si fins i tot Nico, havia agradat molt Abbe, però aquest ja potser ja són paraules majors, Aleix Garrido, fins i tot el Ripollès, agrada. Això ja dependrà de si s'asseuen a parlar, que encara tampoc els dos clubs han parlat, i de les cartes que es posen sobre la taula.
I acabo preguntant-te també, ja que som a Girona amb en Brugui, Terrats al final ja ens hem d'oblidar d'ell?
Sí, Terrats tanca l'etapa a Montilivi, el Villarreal executarà l'opció de compra que tenia en el contracte de cessió que van signar el mes de gener, pagarà 2,5 milions per endur-se el migcampista barceloní, i és un bon negoci, una bona operació per al Girona. Recordem que és un jove jugador que van captar del Sant Andreu per jugar al filial a la tercera federació, ha estat 2 anys doncs, tinguent prou protagonisme al primer equip, i ara en traurà 2,5 milions, que al final és un negoci rodó. Aquesta operació és independent de les negociacions per aconseguir en propietat Ivan Martín, que recordem que ha estat cedit pel Villarreal a Girona, i que s'està negociant doncs, que el club de Montilivi se'l pugui quedar.
És el que passa quan es fan bé les coses, que el talent a vegades pot marxar. Això és el que li està passant al Girona, i tant de bo que la repercussió sigui el mínim possible. Brugui, una abraçada forta. No et mullis gaire, no surtis al carrer, no et mullis.
No, ens quedarem aquí tancats, que ja és tard. I no,
molt bé.
Molt bé, moltes gràcies.
Una abraçada forta. 16 minuts per sobre de les 11. A veure què acaba passant amb aquest pivot defensiu. Ara farem una pausa i parlarem d'un altre nom propi. Arnau Tenas. No sé si algú entén què dimonis està passant amb Arnau Tenas. Teniu algun... No em feu ara quan tornem de la publica, però algun... Ho enteneu per començar, què està passant?
Sí, ho entenc.
Vale.
Sí, crec que ha quedat bastant clar el que
no
ha passat.
No m'agrada, però sí que
ho entenc. Ah, val. Està bé, això està bé.
És estrany. No m'has dit, sí que ho entenc.
Bravo, Ferran, perfecte.
És estrany.
És estrany. Vale, t'ho compro més. 17 minuts i les 11, ara tornem.
Tu ho diràs, amb Dani Aguilar.
Per fi s'acosten les vacances. Però un moment, sabies que més d'un 20% de les persones que viatgen tenen un incident? Amb l'assistència en viatge del RAC, descobreix el món sense preocupacions. Perquè si cal, t'enviarem un metge allà on siguis o et tornarem a casa. Festa del RAC i viatge amb tota la confiança.
RAC, hi som per ajudar.
Les passions ens criden. Són aquella veu que et diu, en aquest partit et va la vida. Les que et porten el paladar cap a sabors nous. Les que et fan anar al teatre no només a veure'l, sinó a viure'l. O les que converteixen cada concert en únic. Entra a Experience by CaixaBank i gaudeix de les teves passions amb descomptes, sortejos, experiències i continguts digitals en exclusiva.
Preparat per l'estiu? No passis més calor i instal·la un aire condicionat Mitsubishi Electric, perquè pots gastar menys que la tornada al col·le de la teva filla i t'ajuda a estalviar la teva factura energètica.
Mitsubishi Electric és el teu aire.
De la Plana, al Pirineu, Lleida és vida.
Connecta't amb la natura, escolta el silenci i descobreix amb la família i els amics els seus tresors naturals.
Emociona't amb la gastronomia local i els productes de la terra.
Activa't amb els esports d'aventura i inspira't en una terra viva, plena d'activitats amb un ric patrimoni cultural i monumental.
Apropa't a Lleida, viu el moment.
Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
Bona nit. En els 3 sorteigs del triplex de l'11 d'avui, els números premiats han estat...
847, 675 i 287.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, Ben jugat.
Tu ho diràs, amb Dani Aguilar. Maxus, furgonetes elèctriques amb bateries de 8 anys de garantia, t'està oferint la tertúlia del Tu diràs.
19 minuts per sobre de les 11 amb el Ferran Correas, en Jaume Naveira, l'Àlex Pintanel i també amb en Damià López. Està parlant Joan Laporta, ha parlat al programa 11 d'Esport 3 i acaba de dir, Joan Laporta, són declaracions de fa tan sols uns minuts, això sobre la renovació de Xavi Hernández.
No ens hem fixat data, eh? El Xavi sap que ho tenim al cap. Tots hem parlat del tema per sobre, però ens hem posat d'acord que hi ha unes prioritats i ara hem d'atendre aquestes prioritats. Comença el mercat demà, si no avui estem a dia 29, passat demà, i aquí doncs, ja hem fet part de la feina que volíem fer, el Gundogan, per exemple, i aquestes són les prioritats que tenim i el Xavi ho entén.
Doncs això és el que diu de la renovació de Xavi Hernández i un parell de documents interessants, sobretot el que estàvem parlant ara, sobre el mig centre, començant per Brozovic.
A veure, són operacions que pel que representen econòmicament en aquests moments no ens les plantegem. I això ja ho hem parlat i són operacions, ja et dic, que amb els nivells econòmics que estan en aquests moments no ens les plantegem.
I la de Brozovic?
Brozovic també ve a ser de molt semblant a aquestes dues que dèieu. Potser més assequible, però també té una proposta d'Aràbia i en aquest sentit doncs nosaltres no entrarem a competir així.
Doncs vaja, jo queda claríssim que no entren a competir, per tant a Brozovic el podem donar per perdut. I compte aquest següent document, que aquest és interessant, parla sobre aquesta posició del mig centre i a on poden buscar aquesta posició al mig centre.
Per suposat, i mirem, perquè pensa que Pau Prim,
Gerard, sí, mira, prou.
Pau Prim, Marc Bernal, Gerard Hernández, tenim uns grans mig centres a la Masia, tant des del cadet A, el juvenil B i el juvenil A. Pensa que espero que alguns ja promocionin cap al Barça Atlètic la propera temporada.
Doncs sembla que busca a casa el president Laporta, però vaja, jo crec que encara estan molt verds, no?
No, i no ha dit el nom de Marc Casado, que és el pivot del Barça Atlètic, el titular.
Sí. Aquest anirà a la gira.
Sí, sí.
Segur.
Jo Pau Prima vaig veure el dia del Vissel Kobe, que és l'únic partit que he vist, i vaig flipar. O sigui, sí, m'assembla un tic per lo jove que és, jugant a dos tocs...
El Robert Marc Santana, molt bé.
Tenia que quan rebia la pilota on havia d'anar... Va ser un jugador molt, molt, molt interessant.
Tothom diu que és el mig centre de... que hauria de ser el mig centre del Barça, però bé, d'aquí a que ho sigui.
Sí, sí, sí. Doncs aquestes són les declaracions de Joan Laporta en una entrevista a Esport 3, a 11, si al programa 11, si hi ha qualsevol altra novetat, evidentment us la traslladarem aquí a l'antena de tu diràs, a RAC1. Per cert, també ha dit que Pablo Torres se li està buscant una sessió, que ja és una qüestió que havíem apuntat ja fa dies. A veure, cas...
Crec que també ha parlat de Qatar.
També ha parlat de Qatar?
Sí.
Ara busca... Però de Qatar ja en va parlar l'altre dia, no?
Bueno, crec que ha dit que no? He llegit per aquí que manté els seus principis, però que si en un país que s'està obrint...
Sí, ara buscarem el document.
Poc a poc, s'està obrint.
Estem valorant propostes. Estem valorant propostes.
Ara buscarem el document.
Passen coses. Durant el Mundial va ploure un dia a Qatar. Vull dir que passen coses noves sempre a Qatar.
I no plovia allà.
Va ploure per primer cop en 3 anys, ens van dir que havia plogut.
Al final...
Vas viure un moment històric.
Sí, increïble.
És trist, però al final... no sé, si vols amb Mirotic, no sé, si te lies amb Qatar, potser pots portar Mbappé la temporada que ve.
Sí, però llavors, un que sigui coherent amb el seu discurs, Ferran.
Bueno, ja està dient que manté el seu discurs,
val.
Però s'ho està obrint.
Saps quin és el gran problema d'aquest món, a vegades? Les adversatives. Són autèntiques putades. A veure, mentre, evidentment, seguim pendents del que digui Joan Laporta, informació, insistim que... us podem explicar d'Arnau Tenes, sí, i aquest gir de guió monumental que hi ha hagut al Madrid.
Sí, ara mateix, tot i les novetats que s'han produït al llarg del dia, podem explicar que Arnau Tenes està més lluny que no pas a prop del Barça, encara que tècnicament la situació ha girat i de quina manera respecte a principi de setmana. Avui l'agència EFE ha explicat que el Barça té la intenció d'executar la clàusula de renovació que tenia el porter en el seu contracte. Fa uns dies explicàvem aquí que el Barça havia decidit no fer-ho perquè això implicava triplicar el seu salari actual, però que el Barça vulgui executar la clàusula de renovació no casa ara mateix amb les intencions, per dir-ho així, del jugador i del seu entorn força dolgut amb la situació. D'entrada mantenen que la data límit per executar aquesta clàusula era el 15 de juny i el club, que la seva intenció és asseure's i parlar d'unes noves condicions. Però la cosa va més enllà, perquè ara mateix les ganes de renovar amb el Barça són inexistents. Intueixen que volen renovar el jugador més per pressió popular que per una altra cosa i bàsicament per fer calaix amb Arnau Tenas, que noten i perceben clarament que no compten amb ell. Per tant, totes les reserves de continuar per aquests motius, creuen que hi ha més pressió popular i que el Barça voldria, doncs, renovar i traspassar.
Que no és per res una qüestió genuïna, sinó que és per, diguem, d'aquests motius que no interessen tant al jugador com no tant al club.
Que serien tots els motius menys els esportius.
Exacte.
Per dir-ho així, amb ofertes ja de clubs de primera divisió sobre la taula, directament traslladats als agents d'Arnau Tenas. En canvi, el Barça manté que vol renovar-lo i que aquest pugui sortir cedit. Es creu que l'etapa al filial està tancada i que el millor per ell seria tenir els minuts de que no disposarà el primer equip amb un Ter Stegen intocable i un Iñaki Peña acabat de renovar. Tenas ha jugat 29 partits aquesta temporada amb el filial, tots com a titular, equip amb el que no va poder disputar la tornada del play-off d'ascens contra el Real Madrid-Castilla perquè estava concentrat amb la selecció espanyola sub-21 i el Barça no va poder alliberar-lo. Continua ara mateix a Romania disputant l'europeu sub-21.
Deies que era estrany, Pintanel.
No, i bueno, una mica com el que va passar amb el Mateu, no? Ara sí, ara no. Mm. Però jo amb el tema d'Arnau Tenas, que molta gent li fotia pels del Barça, no, com pot ser que deixin escapar un tio que està del Barça i tal? Aquí no es tracta de ser tant del Barça, no? Aquí es tracta de si tu consideres que val o no. I llavors, tornem a lo mateix del pivot, de lo del Nico. Si tu te'l creus de pivot, l'utilitzes. Si no te'l creus, doncs li busques una sortida. I en aquest cas, per mi, l'errada del Barça, en el cas d'Arnau Tenas, és no treure calés. Per això potser l'opció aquesta de renovo, perquè se'n va i com a mínim cobro alguna cosa, no? Que per mi és el que hauria de fer el Barça, i ja t'explico el cas de l'Arnau Tenas com hi ha hagut altres casos, sí, no? Sí. Que en aquest cas et dic, per mi no és tant si és del Barça o no, que potser també pot influir, per mi la clau és que tu treguis el jugador, i això funciona així, el futbol funciona així, no te'l quedaràs perquè, mira, és que estan del Barça que el votarem
sí,
l'equip.
Sí, sí, sí.
Si tu no te'l creus, o pel que sigui creus que no té les qualitats per ser porter del primer equip del Barça, doncs busques una sortida, però aprofita, ja que és un tio de casa teva, és un tio que l'has format tu, de treure diners pel traspàs.
Bé, jo crec que aquí, a més d'una lògica esportiva, perquè si se'l creguessin al 100% esportivament, doncs segurament l'esforç hagués sigut major quan corresponia i quan, diguem, que aquesta clàusula de renovació doncs, estava vigent, també hi ha una qüestió que sembla que és econòmica, no? Perquè si el sou s'anava a triplicar i el Barça no estava disposat a passar per això, doncs crec que per les dues bandes el Barça no estava del tot convençut. I és veritat que Arnau Tenas, doncs... El filial és un jugador titularíssim, un porter que realment doncs, està criat i es veu en el seu joc doncs, sota els preceptes de la Masia, però el Barça doncs, segurament considera que amb el gran rendiment que ha donat Ter Stegen aquesta temporada, molt millor que la temporada anterior i que les temporades anteriors, i que si no hi ha cap lesió doncs, és difícil que jugui partits un altre porter, doncs pensen que potser Iñaki Peña en aquest paper de suplent doncs, bé, pugui assumir-ho millor que un Arnau Tenas que sembla doncs, que no està disposat sí. a estar en aquest paper.
És a dir, que Trina, Iñaki Peña, jo estic d'acord, però la qüestió són les formes a través de les quals es fa tot plegat.
I sobretot la reculada.
I la reculada.
Això és una mica el que fa llet, realment.
El que diu l'entorn de Tenas, com ha explicat en Dami, és evident que hi ha, o vaja, com a mínim ells ho consideren evident, que hi ha cert clamor popular que ha fet que això acabi sent així, perquè
sense dubte.
Les coses sembla que s'havien fet amb els peus, Ferran.
Jo entenc la posició del Barça de no voler fer efectiva la clàusula perquè, evidentment, com deia el Jaume, triplicava
sí.
el seu contracte i, evidentment, si no estem ni per... El Barça no està per gaires floritures econòmicament. Però el que jo entenc és que el que hauria de fer és abans de... No ara, o sigui, fa un mes o dos, haver dit, mira, Arnau, o el representant, tens això signat, volem que continuïs... tenim un pla per tu, renovar-te i cedir-te, però no pot ser per aquestes condicions, anem a seure, i segurament s'hagués trobat o no.
Més que res perquè aquí...
Però s'hagués trobat alguna
sí,
cosa.
Ara, sí que potser aquest... apel·lo una miqueta aquest barcelonisme, perquè vulguis que no, potser el jugador sí. té, pel fet de voler intentar seguir en el club dels seus amors, també és veritat que a quin preu esportiu, diguem-ne, perquè amb quina projecció, perquè també se sap quin és el paper que considera el Barça que ha de tenir Arnau Tenas. Per tant, ell també hauria de decidir en aquest sentit.
No, però el que va parlar
és això,
és
les formes. Sí, sí. Jo crec que és, parlar-ho, tu, no sé, és com en Mirotic, hi ha una versió que diu que s'ha parlat
no,
i una altra
això,
versió
Mirotic,
que diu que no.
Algun dia,
doncs,
sí.
Doncs amb Arnau Tenas, doncs el mateix. És, mira, no et podem renovar per aquests diners, però anem a seure i...
Sí.
I arribem a un pacte o no, o tu consideres que no vols, no vols rebaixar-te el sou, doncs adeu.
Sí, sí,
però
sí.
S'ha de parlar.
Sí, sí.
No pot ser que Arnau Tenas s'assabenti fa 3 o 4 dies quan està concentrat amb la selecció espanyola sub-21. Evidentment està emprenyat i ara...
Només faltaria que no ho estigués. Ara... Jo ho deia abans, és lògic que ho estigui.
Però també, a mi també em fa la sensació que el Barça en aquests moments és allò de... Si acceptem i arribem a un acord, diria que Laporta ha parlat també a l'entrevista, ja dic que la setmana que ve, quan torni l'europeu, s'asseuran i creu que arribarà a un acord. Però jo crec que el Barça és allò de, si arribem a un acord bé, i si no, també.
Sí, sí.
A mi em dona aquesta sensació.
De fet, no sé si tenim el document d'Arnau Tenas, els companys de producció, ara de seguida sí que crec que podrem escoltar el document d'Arnau Tenas, això dit Joan Laporta sobre Arnau Tenas.
Arnau Tenas, nosaltres teníem l'opció unilateral de renovar-lo, però es convertia en una fitxa que en aquests moments, doncs, per raons tècniques i també econòmiques, no ens acabava de funcionar, sobretot en el tema econòmic, i el que se li va fer una renovació, li va proposar una renovació, però no del muntant que li corresponia si haguéssim exercit la renovació unilateral. Bé, estem en aquest punt. Nosaltres el que volem és que continuï a l'òrbita del Barça.
A l'òrbita del Barça, i veurem a veure què acaba passant, i si aquest anuig, aquest cabreig, diguem-ne que aminora una mica amb el que li pugui dir al Barça, malgrat que, diguem-ne que per les informacions que tenim nosaltres, el cabreig és contundent, evidentment.
Clar, i seria molt important pel Barça poder-lo mantenir, com diu Joan, la porta en òrbita, perquè no saps en el futur com pot respondre Iñaki Peña, que en aquests moments és l'aposta per estar a l'ombra de Ter Stegen. Hi ha equips de primera divisió que estan decidits a apostar per ells. Veurem si, com a mínim, com a porter suplent, però en un moment donat doncs, pot assaltar la titularitat d'un equip. I, home, jo crec que un jugador que... Ja més enllà, com deia l'Àlex, que sigui o no que sigui del Barça, però un jugador que tu has format, un jugador que és el titular de la selecció espanyola sub-21, de cop i volta perdre'l, és gairebé perquè t'exploti el cap. Jo crec que el Barça ha de fer el que sigui, com diu Joan Laporta, doncs, asseure's i intentar retenir-lo, perquè sí, és que és un valor, és un valor afegit del club.
I això, perquè, escolta, si d'aquí uns anys no consideres que... Juga, que no va ser el porter del primer equip, com a mínim un traspàs, escolta, i un tio que has format tu, com a mínim... alguna cosa, alguna operació, o sigui, no deixar-lo marxar lliure.
Sí, sí. Dos minuts per sobre, 11:45. Fem una pausa abans, però, i de fet farem una pausa i parlarem amb algú que coneix molt bé Arnau Tenas, perquè tot això ha anat a patar a la concentració de la selecció espanyola sub-21 a Romania. Doncs ara, després de la publicitat, anirem cap allà i parlarem amb un company de l'Arnau Tenas que el coneix molt bé, a veure com està l'Arnau, i també li preguntarem per ell. És l'Adrià Bernabé. Abans, però, això, el document de Joan Laporta respecte al Qatar. Què ha dit Joan Laporta en aquesta entrevista a l'11esport3 respecte, diguem, d'aquestes complicitats amb Qatar?
I el que sí que també estic obert a que si hi ha llocs del món on s'està produint un moviment d'apertura, doncs si amb l'esport o amb el futbol podem d'alguna manera ajudar, també estic obert, no? I jo crec que encara els queda molt recorregut per arribar doncs, a uns nivells, com diríem, que tenim en el món occidental respecte als drets i llibertats, però sí que és cert que hi ha moviments d'apertura, ens han demanat, també estàvem allà precisament perquè ens han demanat partits amistosos amb el nostre equip femení.
Bé, partits amistosos amb l'equip femení. A veure... Luis Rubiales en el seu dia quan va dur la Supercopa d'Espanya a Aràbia Saudita també va parlar d'aquest aperturisme i d'aquestes possibilitats que té el futbol a l'hora de obrir diguem-ne passadissos democràtics. A mi el que no m'acaba de valer és que ara hi hagi aquest canvi de discurs. Perquè si no valia Qatar, de fet, ahir ho vam escoltar en una entrevista, per a algunes qüestions, com per exemple posar la publicitat de samarreta, perquè no entroncava amb els valors, home, de llavors a ara, tant s'ha obert Qatar? S'ha convertit en la, en una democràcia? En la d'elit de la democràcia? Jo crec que no. Doncs el que dèiem, la pela és la pela. Ara caldrà, jo crec que això ho justifiqui molt bé Joan Laporta, si realment al final el Barça vol treure ingressos de Qatar. Com a mínim aquesta és la meva impressió. Comentaris a la taula sobre això de Qatar?
No, això, el Barça necessita diners i,
sí, és evident.
I és evident. Depèn del que es faci. Suposo que si és per jugar un amistós amb el femení no haurà de fer res. Si és per alguna cosa més important, com es va dir, aquesta possibilitat de cedir el nom a un equip qatarí,
sí.
Suposo que això ha de passar per assemblea.
També els
suposo no, segur.
Sí, sí,
per assemblea.
Sí, sí.
També els necessitava quan es va posar Qatar a la samarreta, també va ser per diners. També Infantino va portar el Mundial a Qatar per diners, quan hi havia altres candidatures millors, com l'Espanya, Portugal o com l'Anglaterra. Tot el sí, que sí, va a Qatar és per diners, i Brozovic va a Aràbia per diners.
Però un és esclau de les seves paraules, sí, i sí, quan sí, algú sí, diu no vaig estar d'acord amb aquesta decisió per una qüestió de valors, insisteixo, no sóc un expert en, diguem-ne, realitats geoestratègiques internacionals, però fins on jo sé no hi ha hagut un procés de democratització tal al Qatar com perquè a dia d'avui puguin haver-hi moltes llibertats. I tu ho saps perfectament, Damià.
Sí, sí.
Per tant, vaja, haurà, insisteixo, de matisar molt bé aquestes paraules Joan Laporta perquè realment la gent l'entengui i se'l crec.
Et deia allò de la samarreta perquè els que ho van fer, que han fet moltíssimes coses malament,
sí,
moltíssimes coses malament, en el seu dia se'ls va criticar i ben criticats, segurament perquè van posar Qatar a la samarreta i van ser criticats per molts que ara estan fent tractes amb Qatar o estan dient que potser els fan.
5 minuts per sobre 12:45. Una pausa i som a Romania en aquesta concentració de la selecció sub-21, avui un dels noms del dia, Arnau Tenas.
RAC 1. Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa, no cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
Problemes per dormir? Els llits intel·ligents de la marca Auping presenten la seva nova funció antirroncs, que incorpora i mou la part del llit que detecta que ronca.
Informa't al web auping.es o visita la botiga Auping de Barcelona al carrer Pau Claris 171.
Auping, llits amb intel·ligència emocional.
Catalunya Wagen, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs el vehicle comercial de Volkswagen nou o seminou dels teus somnis. I si el que tens actualment necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Catalunya Wagen, filial de Volkswagen Group Retail Spain, a carrer A51 de Zona Franca.
Tu ho diràs. Amb Dani Aguilar.
Maxus, furgonetes elèctriques amb bateries de 8 anys de garantia, t'està oferint la tertúlia del Tu diràs.
Minuts i les 12 de la nit, RAC1, tu diràs, ara insisteixo d'aquí uns minuts, direm cap a Romania per parlar amb aquest company d'Arnau Tenas, encara hem de, amb l'Adrià Bernabé, encara hem de repassar moltes altres coses. Insistim, ara mateix està parlant Joan Laporta, que va de fer aquest comentari que jo crec que portarà molta cua respecte a Qatar i, diguem-ne, la per turisme que ell diu que hi ha en aquest país i que per això doncs, fomentar-ho amb el futbol també és important. Ha parlat, compte, també de la relació amb Tebas.
Teníem una situació amb el Javier Tebas de que jo crec que ell no tenia tota la informació d'aquests casos o la tenia interpretada diferent i d'alguna manera hem refet ponts, hi ha hagut diàleg, hem parlat i la veritat és que estic satisfet i jo diria content d'haver pogut parlar amb el president de la Lliga tet a tet posar tots els temes a sobre la taula i intentar, des de la concòrdia institucional i des del respecte institucional, doncs d'alguna manera refer ponts, refer relacions, i el Barça el que no podem és estar amb un enfrontament permanent amb les institucions. Això no ho farem.
Què us sembla? Tot molt amics, ara. Són la merda d'amics.
Jo crec que amics no, però és evident que s'han refet les relacions. El Barça ha presentat un pla de viabilitat, li han acceptat. A canvi, fa poc va haver una sentència favorable al Barça, al Madrid i a l'Atlètic de CVC, i el Barça es va retirar
el mateix dia. Per això. A veure, que està clar que les relacions
això
estan...
Això forma part del pla de viabilitat, i del Barça t'asseguren que totes les inscripcions dels renovats, ara quan es formalitzi aquest aval, entren tots...
Sí.
Asseguraven que Messi, Tebas hagués fet que fet de més perquè pogués entrar. Home, jo crec que sí, que és evident que s'han refet. El Barça té asos a la màniga guardats, per exemple, per...
No, d'asos a la màniga en té molts, sí, és claríssim.
A mi se m'ocorreix un, ràpid. Jo no sé si la UEFA sancionarà o no el Barça. Sembla ser que de moment...
Ha dit Laporta, mira, de fet, escoltem el document sobre el que ha dit Jan Laporta sobre la Champions i la participació a la temporada que ve del Barça a la Champions.
Nosaltres contem que jugarem la Champions.
Però què li ha dit Seferin?
Home, he tingut reunions personals amb l'Alexander, amb el Seferin. A veure, es volia aprofitar el cas Negreira, doncs, perquè per raons reputacionals pogués la UEFA dir-nos qualsevol cosa en el sentit de vetar-nos a la Champions de la temporada que ve. No tenim notícies de que ens barrin el pas. Crec que no seria just, perquè ja et dic, o sigui, seria com jutjar-nos, o sigui, condemnar-nos abans que jutjar-nos, i això no crec que ho faci la UEFA.
Doncs au, ja...
No, és el que deia, no ho farà ara, evidentment, perquè no amb el Barça no el sancionaran abans de jutjar-lo i s'esperarà, però és possible que algun dia sí, i té una carta, que és la Superliga.
Sí, dic que ara estic al teu vaixell i ja està. I
és el que ha fet la Juventus.
Sí, està clar. No, però, o sigui, que realment Laporta diu, no crec que ens condemnin abans de que hi hagi una sentència, però és veritat que la UEFA té una norma que sí que ho permet fer, però bé, jo opino com el Ferran, o sigui, al final el Barça té
amb el precedent ara també molt recent de Osasuna...
El Barça es mou bé per això, el Barça. El dia que va a Eslovènia a parlar directament a la porta amb Seferin, i després...
Amb l'Alexander.
Ell
diu l'Alexander.
I després, fins a quin punt el Barça li interessa realment estar enfrontat a la Lliga, a la UEFA... Si al final jo crec que és un win-win. O sigui, per la Lliga, la relació Lliga-Barça-Barça-Lliga, la relació UEFA-Barça-Barça-UEFA, fins a quin punt també la UEFA, econòmicament, per exemple, desconec, però no crec que econòmicament i a nivell d'imatge la UEFA interessi que el Barça, per exemple, no estigui a la Champions, i més per un cas com aquest, no? Per tant, jo crec que en aquest aspecte el Barça està intel·ligent, o la Porta està intel·ligent per reconduir la relació amb les dues, amb UEFA i la Lliga.
Sí. I un altre document que, mira, ve a col·lació del que parlarem ara, perquè si parlàvem que una de les possibles sortides era Arnau Tenas, que insistim, ara també en parlarem amb un dels seus companys, hi ha una llarga llista que també hem de repassar, i un d'ells és Ansu Fati. I ha dit una cosa interessant al president Laporta sobre Ansu Fati.
Hi ha jugadors que formen part del nostre estil de joc, representen el nostre estil de joc, i a més són fonamentals per, doncs, aquest equip que cada cop és més competitiu continuï progressant, i en aquest sentit jo crec que hi ha jugadors com, vaja, els que formen la columna vertebral de l'equip que vaja, que no els tenim al mercat, i si venen ofertes, evidentment, ens han vingut ofertes per Pedri, ens han vingut ofertes per De Jong, ens han vingut ofertes per Christensen, ens han vingut ofertes per Araujo, ens han vingut ofertes també per l'Ansu, i en aquest sentit, doncs, pensem que han de continuar aquí, en el primer equip del Barça, perquè tenen present i futur.
Doncs això també diu d'Ansu, posant a Ansu en aquest paquet, també és veritat que li pregunten. Llavors, el que s'haurà d'acabar de veure és exactament aquestes respostes, així una miqueta, amb repregunta, quin pes acaben tenint o no del, del president Laporta. Amb moltíssims, demà que és dia 30, Dami, moltíssims casos de sortides per resoldre, moltíssimes coses.
Sí, si alguna cosa tenim clara és que sense sortides no hi haurà fitxatges, el Barça, ja ho hem explicat, necessita generar més fair play financer, i tot i que ahir sabíem que hi ha hagut una mica de flexibilitat respecte a la norma de la Lliga, fins que no hi hagi nous moviments en forma de sortida no es podran firmar o en tot cas inscriure nous futbolistes. Els que haurien de ser els més imminents i que de fet són els que es volen enllestir de manera més ràpida són els dels jugadors cedits amb els quals Xavi no compta. El problema és que s'esperava poder tancar algun d'aquests casos abans de demà, 30 de juny, i no serà així perquè els jugadors no tenen tanta pressa com el club. Recordem que entre l'Anglet, Umtiti, Des, Collado i Maia sumen 51 milions en salaris. Si pots computar aquest estalvi en els comptes de l'exercici actual, doncs tot això que t'emportes. Casos concrets. Aquesta setmana, per exemple, ja hem explicat que l'Anglet no té cap pressa per decidir i el Tottenham tampoc ha donat senyals de vida. Pressa zero. Què passa? Que el Tottenham ha canviat d'entrenador, ha fitxat l'australià Ange Postecoglou, i ara el tècnic i l'Anglet, lògicament, han de tenir encara una conversa per determinar quines són les intencions de cara a la pròxima temporada. Sigui tot Tottenham, sigui un altre equip, això encara portarà uns dies. La resta se'ls ha de trobar sortida, però també costarà. Respecte a Umtiti, la bona notícia és que aquesta temporada ho ha fet bé el Lecce.
Sí.
Per fi, una bona temporada. Això, però, no li dona lloc al, al Barça. Sí que sembla que ara a França han tornat a posar la mirada en ell, però costarà. Bé, costarà. És a dir que trigarem setmanes. El cas de Dest és més difícil perquè la seva sessió ha estat més problemàtica en forma de minuts, i fixa't el drama. A Xavi li calen laterals i no compta amb Serginho Dest.
Sí, noi.
Això significa una devaluació molt bèstia del jugador per posteriorment poder-lo col·locar. I queda el cas de Collado, que tenia una sessió prometedora amb l'Elche, però que al final tampoc ha anat massa bé, ni a ell ni a l'equip. És un jugador al que el Barça vol vendre, és venda, Collado. Però res en els terminis esperats, caldrà tenir paciència.
Creieu que s'enquistaran molt aquests casos, que ens anem allò a 30 d'agost, per dir-ho d'alguna manera, ja que no ho has pogut resoldre ara?
És probable. Igual el de l'Englet no tant, i el d'Umtiti, si té aquest mercat a França, que és veritat que hi ha hagut algunes notícies, fins i tot també s'havia parlat fa uns mesos de l'Inter i de que Itàlia, que és la lliga on ha jugat bé, doncs que podia existir algun interès, però sí que Maia, Collado, doncs aquests jo crec que igual sí que retarda molt.
Jo crec que dependrà si arriben ofertes o no. Vull dir, si arriben ofertes, doncs tens més marge per treure-te'ls de sobre abans. Tot el que no sigui arriba ofertes, el Barça potser arriba un moment, no, al límit de dir, escolta, carta de llibertat o negociar una rescisió de contracte.
Sí, el problema és que tampoc vol, és que però com no, ho pots dir, com ho fas? Molts no volen la carta de llibertat.
Sí, sí.
El que volen és cobrar els que tenen. Llavors, per, si cobren, si cobren tot, és com...
Rescisió de contracte.
Torno a Mirotic. Si, si Mirotic no accepta cobrar els 20 milions, doncs, si, si li has de pagar els 20 milions, doncs, per, els 22, doncs queda tal. Però, si li has de pagar igual,
sí,
ara
sí,
ja
sí.
No,
ara sí,
ja
no, clar, 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 clar.
Però jo crec que l'Englet sí que acabarà més o menys sortint, perquè ho ha fet bé el Tottenham i té mercat i és un bon futbolista. Una altra cosa és el que es podrà establir al Barça, perquè em sembla que la seva fitxa, bueno, al Barça li costarà, perquè és un dels que va diferir en el seu moment i va signar un nou contracte. Em sembla que li costa 16 milions, em sembla no, li costa 16 milions al Barça aquesta temporada i, evidentment, el club que el vulgui no li podrà pagar aquesta quantitat i el Barça s'haurà de fer càrrec d'alguna cosa. Jo crec que l'Englet i Umtiti, perquè ho ha fet bé, seran els primers a sortir. Els altres, entenc que Collado sí que se li acabarà donant carta de llibertat i em sembla que tenia ofertes de Grècia i alguna cosa trobarà. A mi el cas que més em preocupa és Dest.
Sí, no?
Sí, perquè ho ha fet... És que no anava ni convocat.
No ha jugat.
Sí, sí, o sigui, recordem que Dest, a la segona meitat de la temporada, no estava inscrit a la Champions al Milan. Sí,
no, el van, crec que el... No sé si... Ara parlo de memòria, però no sé si es va fitxar algú... Bueno, ara no ho sé, però sí que realment...
És que no anava ni convocat.
Que no anava ni convocat, sí, sí. I és el que diu en Dami, en un equip que necessita laterals.
10 milions li costa el Barça.
Sí. Increïble qui va signar aquests contractes.
On el col·loques? On, és a dir, qui s'interessa per un jugador que veu com l'equip al qual torna l'ha cedit retornen després que la sessió hagi estat un desastre. És una aposta molt personal d'algú que el conegui molt.
També que sigui jove, és jove i potser no sé fins a quin punt.
Tots acaben sortint al final, la temporada passada, al final tots van acabar sortint, però clar, tard i
malament a vegades. A veure, això pel que fa als cedits, què més, Dami?
Sí, a partir d'aquí centrem en els jugadors que formen part de la plantilla, del roster, que diria el Marc Mundet, i sobre els que cal prendre decisions. N'hi ha una de força clara, ho acaba de dir Laporta, no? Que és la de Pablo Torre. Amb l'arribada de Bernardo Silva, amb un mig del camp molt poblat, Pablo Torre continuarà amb la porta tancada al primer equip i no es pot...
Bernardo Silva?
Hosti, Bernardo Silva ha dit... Duríssim, això, ara mateix, aquest moment,
La temporada passada...
Un moment no subconscient,
Tots ens hem posat una cara com dir...
M'has il·lusionat.
L'hem fitxat i no ho sabia.
Gondogan també està bé, Gondogan també està bé.
L'exclusiva del Dami.
Canviaríeu ara mateix, així, un Bernardo Silva per Gondogan, o no?
Sí, sí, sí.
Canviaríeu o no?
Sí, no? No ho teniu clar?
Bueno,
en principi sí.
Ah, val,
però sobretot per l'edat.
Clar, però per començar.
Vull per dir, perquè... No, però sobretot per l'edat, És que a mi Gundogan em sembla
és que Gundogan,
grandiós fitxatge.
Sí, vamos,
bé, però crec per clar.
Bé, Gundogan, Dami, no?
Ha quedat clar el concepte, que amb l'arribada de Gundogan i que al mig del camp altre és molt poblat, doncs Pablo Torre no té recorregut i té la porta tancada, per tant se li busca una sessió. Això està claríssim. Pablo Torre s'ha dit, o se li buscarà una bona sessió. Tema franquicier, s'ha especulat amb la possibilitat que pugui sortir a Aràbia, gràcies a una oferta que seria el millor dels regals pel Barça, va arribar a cost zero amb la carta de llibertat. Ens expliquen que el representant de Kessié demana també la carta de llibertat per sortir del Barça. Sabem que és un jugador que agrada a Xavi, que no li sobra la plantilla, que el considera més que útil, que ha estat útil, però si es poguessin treure calés per ell, doncs amb el llacet.
No, és que si acaben no sortint ningú, és que finalment, no sé, Xavi no podrà comptar amb Gundogan, perquè no el podran escriure.
Sí, sí. Què més?
Què més? A partir d'aquí, jugadors d'atac que estan en dubte, per diversos motius. Bàsicament, per baix rendiment, però cadascú d'ells en la seva circumstància. Per exemple, Ansu Fati. Una venda d'Ansu Fati seria molt dolorosa des del punt de vista emocional i també generaria molt debat esportiu, perquè és un jugador que sempre pots pensar que pot acabar recuperant el seu millor nivell, però un gran traspàs per ell seria la vida pel Barça, des del punt de vista econòmic. Ferran Torres, poc component emocional, i jugador jove en mercat. És un futbolista no amortitzat que va costar molts diners i que esportivament no és intocable. Després està Rafinha.
Aquest cas sí que és més... El de Rafinha sí que és un cas una miqueta, no sé si més complex o no.
Més controvertit, sí.
Exacte.
Rafinha sí que compta totalment per Xavi, però donada la situació del club, Rafinha va costar molts diners, fa només un any que és aquí, si arriba una oferta irrebutjable... s'acceptaria. No hi ha més, no hi ha més aquí. La resta tenen lloc segur, fins i tot Eric García, de qui s'havia parlat d'una possible sortida, però això és molt canviant i queda molt marcat. De fet, fins demà no comença tècnicament la nova temporada. Demà a les 12 de la nit inauguraràs la nova temporada. Aquí el tu diràs.
Què et sembla? És veritat, la 23-24,
sí, inaugures la 23-24.
Sí, sí, sí.
Recordem que els pròxims dies s'ha de presentar Gundogan i ha d'arribar Íñigo Martínez per passar revisió mèdica i ser també presentat a l'espera de poder inscriure, però abans ha d'haver-hi sortides.
De tots aquests noms, més enllà del de Kessié, que ja l'hem comentat, el de Rafinha segurament és, no sé si el més controvertit, sobretot per al mercat que pugui tenir Rafinha, malgrat que també hi ha la qüestió del rendiment, perquè l'amortització no està del tot, vaja, no està gens feta, perquè tot just porta una primera temporada.
Sí, és veritat que és el jugador pel qual et pot arribar una oferta més important, però sí, al final la clau és el tema de el que dius, no? De l'amortització i de que al final efectes comptables, doncs no tindries l'ingrés net que sí que et suposaria, doncs, per exemple, vendre un Ansu Fati que comptablement compta zero perquè l'has creat tu, o sigui que bé, veurem què passa. Potser l'oferta per Rafinha arriba, no em sembla descartable, però, vaja, jo crec que aquesta, com d'altres operacions, doncs, hauran d'esperar una mica.
A més, la de Rafinha, Xavi el vol al 100%.
Sí.
O sigui, a partir d'aquí ha de ser una... I, clar, el que deia el Dami, amb el que va costar Rafinha, no està amortitzat, és que hauria de ser alguna cosa de bojos, realment, i no sé, Aràbia, no?, potser, seria l'únic que potser podia fotre molta pasta al damunt de la taula perquè marxés Rafinha. Al final, el problema de tot plegat, poden sortir aquests jugadors més... quan tens contracte, és que els jugadors al final són els que tenen la paella pel mànec, i al final... Tu pots parlar amb ells, Xavi parlarà més probablement quan comenci la pretemporada, i ja n'ha parlat amb alguns, de no comptaràs, tindràs menys minuts, però al final és el que diu el Ferran, aquí la gent vol cobrar, i potser en jugador, pues el que va fer un Titi fa uns anys, jo és que prefereixo quedar-me al Barça, prefereixo no jugar, però cobrar el meu contracte, no? I per tant, jo crec que són operacions complicades, però és evident que econòmicament la millor pel club seria la sortida d'Ansu, és una evidència.
Sí, sí. sobretot per, pel cos zero.
Jo m'atreviria a dir que potser esportivament, veient el rendiment d'Anso.
Amb la resposta que acabem d'escoltar ja en la porta, veurem a veure què acaba passant. Insisteixo, s'ha donat matisos, perquè també és un nom que li han tirat sobre la taula mentre està dient una llista de noms. Ferran.
A veure, jo a Rafinha no el veig per sortir, perquè jo crec que ha fet una temporada notable. Ha cobert bé l'absència de Dembélé quan ha estat lesionat, i sobretot és que no està amortitzat, és que l'està vendre per 80-90.
Per això dic que probablement Aràbia, no? Seria l'únic mercat on potser podria estar.
Sí, o potser algun equip de la Premier, Newcastle o algun equip.
Per tant, no l'acabo de veure, però sí que és cert que és que algú ha de sortir. Jo no... És que no... Els números a mi no em surten. Sí, no sé, amb el que diuen que cobra, encara que hagi arribat gratis Íñigo i Gundogan i algun més que pugui venir, encara que sigui Oriol Romeu i Fresneda, que és el lateral dret low cost. Sí. Però bueno, tot això t'acabarà sumant 40 milions, segurament. Doncs hauran de sortir, hauràs de donar sortida 80 o 90, clar. O fas una gran venda, o no sé, no veig, bueno, o fas un gran ingrés.
Sí, sí.
Perquè
aquesta
és una altra, aquí tothom estem centrats en la gran venda, però pot haver un gran ingrés.
Tema Qatar.
Que és el mateix.
Sí, sí.
Et serveix.
Sí, sí. Una, diguem-ne, el concepte palanca, per dir-ho d'alguna manera.
Bueno, però palanca... Sí, sí, sí.
Palanca sense el fet de vendre patrimoni del club, per dir-ho d'alguna manera. Sí,
una palanca,
sí.
Un ingrés ordinari.
Sí, sí. 5 minuts i la mitjanit. A veure, ara mateix estem en un titular de Joan Laporta que diu: tinc bones notícies de Barça TV, s'ha arribat a un acord amb Telefònica. 5 minuts i la mitjanit. Fem una pausa i escoltem aquest document a veure què s'ha referit el president.
Tu ho diràs, amb Dani Aguilar. Torna al Mundial de MotoGP al circuit de Barcelona-Catalunya. Viu en directe tota l'emoció del Gran Premi Monster Energy de Catalunya de l'1 al 3 de setembre i gaudeix de la passió que ens uneix. Entrades a la venda a circuit.cat. Viu-lo!
RAC1 i el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida presenten...
La Ruta Islandesa.
Ràdio en directe per tot Catalunya.
Propera parada, la Pobla de Segur, al Pallars Jussà.
El dijous 29 de juny, a les 7, Islàndia, amb Albert Om, en directe des de la Casa Mauri a la Pobla de Segur.
Celebrarem la Diada dels Reiers de la Noguera Pallaresa. Els reiers, que fa més d'un segle transportaven fusta riu avall, avui són patrimoni de la humanitat.
L'últim cop que vam ser al Pallars, jo vaig acabar anant amb caiac.
Doncs a veure on acabem el programa aquesta vegada. Començar-lo el començarem a la Casa Mauri, un conjunt modernista de l'any 1907 que ara és la seu de l'Ajuntament de la Pobla de Segur.
El dijous 29 a les 7, Islàndia, amb Albert Om, des de la Pobla de Segur.
I esteu tots convidats a entrada lliure.
RAC 1. Tots som un. Amb el suport del Consell Comarcal del Pallars Jussà i l'Associació Cultural dels Reiers de la Noguera Pallaresa i amb la col·laboració de Borges.
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
10 de gener del 2022.
I el número de la sort, el...
9.
Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu ho diràs, amb Dani Aguilar.
Maxus, furgonetes elèctriques amb bateries de 8 anys de garantia, t'està oferint la tertúlia del Tu diràs.
Amb el Ferran Correas, el Jaume Naveira, l'Àlex Fintaner, el Damià López, amb una mica de fred, ja crec que l'aire condicionat, esteu bé, de temperatura, sí?
Jo sí.
No, una
sí.
Miqueta de fred, Pintaré el teu una miqueta de fred, sí, pugeu una miqueta de temperatura.
Com moltes nota, eh?
Joan, sí. Joan Laporta, després arriben els refredats. Joan Laporta, ara mateix, Esport 3, parlant, insistim, d'aquest acord amb Barça TV i Telefònica, ha dit això.
Sí. Tinc bones notícies en aquest sentit, no? Perquè penso que finalment s'ha arribat a un acord amb Telefònica. Els treballadors de Telefònica que treballaven per Barça TV, sabeu que era un servei que ens donava Telefònica a nosaltres, la televisió ens costa 12 milions d'euros, eh? I això doncs no ho podem mantenir. aquest cost que ens representava el contracte en Telefònica era massa elevat i pensem que es pot fer d'una altra manera i ser rendible, que volem una tele que sigui rendible. Estic content perquè nosaltres hem ajudat a que s'arribés a aquest acord, almenys hem fet tot el que hem pogut i estem satisfets perquè em sembla que la proposta de Telefònica era pel 100% dels salaris.
Molt bé, doncs com a mínim hi ha indemnitzacions per als treballadors de Barça TV i mira, tot això que ens alegrem. De fet, en aquest sentit...
El que veurem és quin producte ofereix a partir d'ara, perquè parla d'una televisió, un nou model que sigui rendible.
Sí, sí. Home, el que està clar és que el servei s'ha de seguir oferint i el servei audiovisual s'ha de seguir oferint, només faltaria. De fet, en aquest sentit, clar, avui havíem diguem-ne, hi havia hagut novetats sobre el col·lectiu Ronda que representa els treballadors de Barça TV, en aquest sentit, a veure si amb aquestes novetats que acabem de sentir de Joan Laporta, això varia.
Sí, han anunciat avui dijous, un dia abans del tancament del canal, que impugnaran el seu acomiadament i demanaran la readmissió al club de tots els treballadors. A banda d'aquesta qüestió, et destaco també un parell de punts més, que el vicepresident econòmic Eduard Romeu s'ha disculpat amb Jaume Llopis per les seves paraules en la trobada amb la premsa, tal com va explicar ahir a Esport. Romeu va advertir als grups d'opinió que si que hi ha algun acord de patrocini fruit de les informacions que feien circular, el club els reclamaria els danys econòmics a títol personal. Romeu es va reunir amb Llopis i li va traslladar les seves disculpes. El vicepresident també li va explicar que va actuar en calent després que algunes informacions afectessin la salut del president de la Comissió Econòmica, Joan Casas.
Queda dit també. I un altre document de Joan Laporta, en aquest cas parlant de Leo Messi.
El Messi, jo crec que el Messi...